Anna Bagnonesta.
Aquesta tertúlia del no ho sé, avui una miqueta abans de l'hora que estem acostumats per aquesta roda de premsa entre Jordi Turull i Laura Borràs. Saludem d'entrada els tertulians. Sílvia Cànovas, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Sílvia Falcón, bona nit.
Bona nit.
Dani Sánchez Ugart, bona nit també.
Bona nit.
I Astrid Barrio, què tal? Com
molt
estàs?
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
I saludem també, de fet ja l'hem saludat, al cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat, que ens està acompanyant també avui a l'estudi 1 de RAC1. Què tal, Marc?
Molt bé, bona nit.
Bona nit. I tenim també connectat des de la seu de Junts encara l'Adrià Santa Susagna. Adrià, bona nit. Bé, sembla que ara mateix precisament no el tenim connectat en el final d'aquesta roda de premsa. Marc, et volia demanar d'entrada una anàlisi del que ha passat en aquestes últimes hores, avui de nou jornada maratoniana, i va ser tu qui va estar al Palau de la Generalitat fins tard amb aquesta resposta finalment de Pere Aragonès amb la destitució de Jordi Puigneró i avui resposta de Junts.
Sí, jo crec que en primer lloc un aspecte a destacar és la durada d'aquesta reunió de l'executiva de Junts per Catalunya, aquestes 8 hores llargues que han dedicat a analitzar la situació i a prendre una determinació, a veure quin és el proper pas que fan després d'aquest gest d'autoritat de Pere Aragonès ahir. I jo crec que el que demostra, tot i que han explicat que es deu a una, que tothom ha volgut fer una anàlisi de la situació del moment profunda, home, en certa manera també és demostratiu de que hi ha hagut un debat intern i que, per tant, que hi ha una diversitat d'opinions a dins del partit i que no hi havia una aposta clara per un camí. És a dir, que hi ha hagut un... s'han donat un temps per parlar-ne. I això també fa pensar que les conclusions a les quals s'arriba a aquesta reunió, aquestes dues propostes que plantegen, aquest marge de negociació extra fins diumenge i la consulta que faran a la militància sobre si surt del govern Junts per Catalunya la setmana que ve, doncs és una solució de compromís, és una síntesi que intenta contentar les dues parts. Per una banda, els que es voldrien quedar tenen aquest marge extra de negociació per buscar un acord o algun element que permeti justificar que continuï Junts governant amb Esquerra el govern, i els que voldrien sortir tenen una consulta ràpida que es farà la setmana que ve i que no s'esperen gaire més enllà per poder decidir la sortida del govern. En canvi, s'han descartat altres opcions que podien haver estat molt més decantades cap al resultat. No han decidit una sortida instantània, que podia haver estat una opció també, de dir avui es decideix ja sortir i que ho ratifiqui la militància si cal, que això haurien volgut potser els que són més partidaris d'aquesta opció, ni tampoc s'ha xutat una consulta enllà en el temps, dos mesos vista, quan estarem altres debats.
Que era una de les opcions
debats
que havia sortit sobre la taula, no? Sí. Que sobrevolava aquesta tarda, que aquesta consulta es pogués fer, per exemple, al mes de desembre, no? I que, per tant, hi hagués aquest impàs de 2-3 mesos.
Que permetés refredar la situació, introduir altres debats, potser un context econòmic i social diferent, que, doncs, fes que no fos tan en calent i que potser l'opció de sortir doncs perdés enters a dins de la militància, no? Per tant, jo crec que al final s'ha buscat un terme mig que veurem amb quin desenllaç acaba. Hi ha elements incògnites, jo crec que encara no podem saber i que també explicaran el desenllaç final. Un és els termes amb què es durà aquesta negociació amb el president des d'ara i fins diumenge. Qui seran els negociadors? No ho han explicat. Amb quines condicions, més enllà dels 3 punts, no? Evidentment, quan vas a negociar, hi ha una lletra petita, no? I estàs disposat a arribar a un terme mig. No sabem quina és aquesta lletra petita, no? És evident, en una negociació no ho saps mai. Però és una incògnita que servirà per entendre el final. Evidentment, n'hi ha una altra que és externa a Junts, que és amb quina voluntat Pere Aragonès anirà a aquesta negociació i amb quina marge voldrà cedir a les pretensions o el que li demana Junts per Catalunya. I l'altra incògnita és com es farà la pregunta, que aquesta la sabrem dilluns, no? Quines seran les condicions de la votació que se sotmetrà a la militància, perquè com tothom sap, quan es fa una enquesta o quan es fa un referèndum o quan es fa una consulta en un partit, depèn de com es formuli la pregunta, orientes la resposta o facilites que hi hagi una determinada resposta. Per tant, són dues incògnites que serveixen per saber el desenllaç final. I un últim element que ha passat desapercebut en aquesta roda de premsa, que és la qüestió de confiança, que ha estat el detonant del cop de puny sobre la taula de Pere Aragonès ahir. En canvi, avui ha passat desapercebut. Es pot llegir això com un gest de bona voluntat? No ho sabem, però en tot cas jo crec que no és menor que avui pràcticament ni s'hagi esmentat, només en alguna pregunta que li han fet els periodistes a Jordi Turull i Laura Borràs, aquesta amenaça que va sortir al debat de política general, que era la declaració estrella de Junts en el debat, en canvi avui ha passat desapercebuda.
Marc, d'alguna manera és com si ara Junts ha posat una mica la pilota sobre la teulada també del president aragonès, no? Perquè li dona aquest marge per veure si compleix aquests tres punts capdals que ha explicat Jordi Turull. Se sap si el govern té previst respondre avui mateix, s'esperaran a demà?
De moment, el Palau de la Generalitat estaven pendents d'aquesta roda de premsa i, de fet, avui Pere Aragonès no tenia agenda, no? I, per tant, jo crec que, en part, hi havia aquesta expectativa amb què passava a Junts. El que no hi haurà és una compareixença al Palau de la Generalitat. Això ja ens ho han dit. El que pot passar és que hi hagi alguna mena d'informació sobre com s'ha rebut aquest missatge que es llança avui des de Junts per Catalunya. Ho veurem en les properes hores. Demà més hi ha el debat. Les conclusions del debat de política general al Parlament, normalment el govern no intervé, tot i que el govern sempre i el president sempre poden intervenir quan ho sol·licitin en un debat. Podria haver-hi aquesta intervenció i, si no, hi haurà la d'Esquerra Republicana, i que pot ser també un moment en què sapiguem com ha rebut Pere Aragonès aquest anunci que li han fet des de Junts.
Doncs qualsevol novetat sobre aquesta possible reacció, si és avui, per part d'Esquerra o per part del president Pere Aragonès, doncs ens n'informes, Marc.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, bona nit.
Bona nit.
Ara de seguida també repassarem amb els tertulians tot el que ha passat aquesta tarda i també connectarem de nou amb l'Adrià Santa Susagna des de la seu de Junts. Primer, però, fem una petita pausa i tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonet. A RAC 1, No ho sé, amb Anna Ballonet.
Passant gairebé 10 minuts de les 9 de la nit, seguim analitzant aquesta roda de premsa de Junts amb Jordi Turull i Laura Borràs, que s'ha acabat fa una estona, i abans d'anar a la publicitat acomiadàvem ja el Marc Martínez Amat, però l'hem fet tornar perquè sembla que hi ha alguna petita, encara que sigui novetat, per part del govern, Marc.
Sí, tenim algunes pistes ja de com han rebut des del Palau de la Generalitat aquesta roda de premsa de Junts per Catalunya. El que expliquen és que el president no coneix la proposta que ha transmès per la roda de premsa Junts, aquesta proposta detallada, diu, però en tot cas recorden que des del parer del govern, de la banda d'esquerra del govern, el president va ser clar respecte als tres punts a què s'ha fet referència. El que han explicat aquests dies és que va accedir a aquests punts i creuen que no hi ha una novetat amb aquestes demandes que està fent Junts per Catalunya i que tampoc no hi ha hagut un posicionament clar del partit sobre la qüestió de confiança. Allò que dèiem, no n'han parlat, segurament el que voldrien des de l'entorn del president és que en parléssim, però per fer-se'n enrere, no? I també expliquen, reiteren el missatge, que cal estabilitat, que hi ha d'haver un govern estable per donar respostes a la ciutadania, i que el president va dir que vol mantenir la coalició amb Junts, però demana a Junts que respongui clarament si volen ser el govern o l'oposició. Per tant, això que deies abans, Junts passa la pilota al president oferint aquest marge de negociació, la pilota des de la banda d'esquerra, des de l'entorn de Pere Aragonès, la intenten passar a l'altra banda demanant que aclareixin si volen ser el govern o a l'oposició.
Doncs això és el que de moment sabem per part del govern. Marc, si hi ha qualsevol altra cosa, doncs n'informes. No sé si acomiadar-te ja o no, o dir-te que t'esperis. Anem fent, si hi ha qualsevol novetat ens ho dius.
Entesos.
També crec que podem connectar ara sí amb l'Adrià Santa Susagna. Adrià, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
Segurament una mica més descansats que tu, perquè portes moltíssimes hores, deies, a seguint tota aquesta reunió que ha començat a poc després de les 10 del matí, no?
Sí, ha estat cap a 2:15 més o menys d'11 que ha començat aquesta reunió, amb mitja hora d'endarreriment, perquè Jordi Turull estava venint des de RAC1, sí, que avui estava al món, sí, fins aquí a la seu. S'ha allargat ben bé fins gairebé les 8 del vespre, cap a 7:45 més o menys. I bé, ara hem escoltat aquesta roda de premsa, coincideixo bastant amb la que explicava el Marc Martínez Amat. Potser és una solució, una decisió que no ens esperàvem d'aquesta forma, perquè tal com van sortir ahir la nit de Palau explicant que era un error històric i amb la destitució de Jordi Puigneró com a vicepresident, doncs potser hi havia més gent que tenia ganes de fer aquest trencament amb el govern, i aquesta solució satisfà doncs, les dues ànimes del partit, els que volien sortir, que decidiran més ràpid del que estava previst, perquè sí que és veritat que quan es va sortir després de l'executiva de Pals a finals d'agost, dient que es faria una consulta tard o d'hora però sense terminis, i s'havia posat molt molt enllà en el calendari, doncs ara la tindríem la setmana que ve, ja, directament, i tota la gent que apostava per continuar el govern doncs té aquest marge de 4 dies, que veurem també com són aquestes negociacions, que curiós el calendari que coincideix que el govern s'està a punt de trencar o decideix si es trenca en els 5 anys de l'1 d'octubre. Veurem també com serà aquest acte de dissabte, en què en principi hi haurien d'anar representants de tots els partits i les entitats. I un detall més, si m'equivoco, Marc em corregirà, però Junts
no hi és ara, Adrià,
no proposarà...
l'hem deixat marxar, està seguint si hi ha cap novetat per part del govern, digues.
Que Junts no proposarà cap vicepresident ni substituirà Jordi Puigneró, però això no vol dir que demà ens llevem amb un escrit del DOC en què sigui el mateix president Pere Aragonès que assumeixi o que dicti en un altre conseller que aquest ha d'assumir les funcions de la Conselleria de Territori i Política... ja no em sortirà.
Polítiques digitals.
Polítiques digitals, després de no sé quantes hores, 11 hores, aquí davant de la seu, a vegades fèiem, i que li assumeixi directament a un altre conseller. És a dir, que no vol dir que en aquest període no tinguem conseller de territori.
Veurem doncs, com acaba també aquesta qüestió derivada d'aquesta doncs, decisió d'ahir del president Pere Aragonès. Deies ara, Adrià, sembla que la resposta que ha donat avui Junts és molt diferent del que pintava ahir, després que sortissin del Palau de la Generalitat a la nit, després de que Pere Aragonès prengués aquesta decisió. Durant la tarda s'han anat sentint diverses opcions, no?, del que podria passar, com dèiem abans també amb el Marc, que aquesta consulta a la militància no es plantegés ara, sinó que es plantegés d'aquí uns mesos.
Exacte, hi havia moltes opcions damunt la taula. La primera, que era trenquem directament amb el govern i sortim. L'altra era, fins i tot, s'havia plantejat amb aquest missatge que enviaven ahir al vespre, que prendrien la decisió que anés millor pels ciutadans i pel benestar de Catalunya, aguantem i intentem negociar uns pressupostos, els aprovem i després marxem, per així tenir també doncs, unes eines i uns motius per poder vendre després en campanya electoral, perquè això és important. Estem a pocs mesos d'unes eleccions municipals i una de les coses més importants que tenen els partits, sobretot que governen, és poder passejar els consellers pel territori, fer promeses, explicar què han fet, i això és un pes molt gran que es perd de cara a una campanya electoral si Junts es quedava ara sense cap conseller que poguessin anar passejant pel territori i els diferents municipis de Catalunya i explicar què havien fet les seves conselleries. També hi havia altres opcions, com per exemple continuar negociant eternament o plantejar una consulta bastant enllà i que en aquesta setmana s'anés refredant la cosa, i al final doncs hem tingut una mica de cada, per dir-ho d'alguna manera, perquè tenim aquesta banda de negociar fins diumenge.
Sí.
També veurem si realment en 4 dies es pot negociar el que no s'ha aconseguit en mesos i setmanes de converses que hi ha hagut entre els dos partits. I per l'altre, qui vulgui, qui té aquesta pulsió interna de voler sortir del govern, doncs ho podrà explicar en aquesta consulta. El que sí que ens han dit d'aquesta consulta és que la pregunta serà clara. És a dir, no sabem exactament com es formularà, però serà sortir del govern, sí o no. L'altra cosa és com abans s'expliqui des de Junts per Catalunya, sobretot dilluns vinent, quan s'hagi reunit l'executiva, els resultats d'aquesta negociació amb el president. Perquè si és evident que han aconseguit alguna cosa o que estan contents, explicaran a donar aquests motius pels que ells creuen que és suficient per continuar dins del govern. Que això d'alguna manera ja orienta des de la militància cap al que és el que vol, que els quadres del partit doncs votin. Però bé, ens podríem trobar, en política hem vist de tot, que estiguéssim en un escenari hipotètic de Junts voler continuar el govern, però que la militància digui que no, que n'està farta d'aquestes baralles i que apostin per sortir. També clar, una altra cosa haurem de veure... disculpeu, ja acabo.
No, digues.
Amb quin percentatge es valida la votació? Què passa si estem a 50-50 o 55-45? És prou força el que digui la militància amb un 5% de diferència per prendre aquesta decisió de sortir o no del govern?
En fi, tots aquests detalls suposo que Junts els donarà a conèixer dilluns, un cop es doni a conèixer també doncs, com serà el text de la pregunta, m'imagino.
Sí, en principi la idea és aquesta, que després d'aquestes negociacions fins a diumenge, al matí Junts reuneix l'executiva, normalment a les 10 del matí, fan roda de premsa a la 1 i allà és on sabrem la pregunta concreta que es farà i a veure com estan els ànims dins de l'executiva per si volen sortir o no del govern.
A veure, ara sí, dono la paraula als tertulians, la Sílvia, el Silvio, el Dani i l'Astrid. Bona nit de nou, perquè us he saludat fa estona. Però és que necessitàvem una mica recapitular i situar-nos després d'aquesta roda de premsa i d'aquest anunci de Junts, que ja us trasllado ara. No sé si us ha sorprès, com comentàvem ara també amb l'Adrià, si després del que va passar ahir al Palau de la Generalitat amb aquesta destitució de Jordi Puigneró, us esperàveu o no una altra reacció per part de Junts. Astrid.
Bé, jo diria que després de tantes hores de reunió i del que va passar ahir, vull dir, la resposta ha sigut el parto del ratón, vull dir, bàsicament, perquè jo diria que no hi ha resposta al que va passar ahir. Estem pràcticament en el mateix escenari en el que ja estàvem des de fa 2 o 3 mesos, que és amb un compromís de celebració d'una consulta. En aquests moments, efectivament, hi ha una data al damunt de la taula. Aquesta data s'havia anat posposant, però ja estava plantejada la consulta pel mes d'octubre inicialment. I aleshores, jo diria que ha quedat sense resposta l'afrenta que ahir va fer... el president, i jo crec que això és perquè Junts qualsevol decisió que prengui és dolenta pels seus interessos, i per tant ara decideixen, com que tenen l'excusa de que poden traslladar la decisió a la militància, ja s'hi havien compromès, traslladen la decisió a la militància, però la decisió és una resposta a un problema que estava plantejat prèviament al que va passar ahir. El que va passar ahir queda sense resposta. I, vaja, els termes aquests que plantegen de cara a la negociació en el debat de política general, no sé quina interpretació en feu la resta, però jo no veig cap mena de concessió ni veig cap mena de predisposició per part del govern a fer concessions. Perquè fer aquestes concessions vol dir, perdó, per part del govern, per part d'Esquerra Republicana, perquè fer concessions en aquest sentit implica esmenar la pròpia estratègia d'Esquerra Republicana. I a mi se'm fa molt difícil que Esquerra, a aquestes alçades i després del que ha passat, pugui esmenar. Altra cosa, suposo que hi entrarem, és valorar i analitzar els pros i els contres respecte de que es quedin o que marxin del govern, i això com afecta cadascun dels partits. Però jo diria simplement, o sigui, la meva conclusió és que no hi ha hagut resposta respecte del que va passar ahir.
Dani, com valores tu aquests dos punts que ha presentat avui Junts en aquesta roda de premsa?
Jo crec que necessita una... Vam assistir dimarts, abans d'ahir, a una arrencada de cavall i avui a una aturada de burro. I a més entrebancant-se amb les discussions internes, amb una reunió de 10 hores i podríem dir una aturada molt poc elegant. Sorprenent no és. És a dir, calia una resposta i al final la resposta ha sigut avançar la consulta. Potser és la resposta més òbvia o que més podíem preveure que passés abans de començar aquesta reunió. Però sí que demostra que no van saber calcular quan van fer al Parlament aquell, quan van llançar aquell repte a Pere Aragonès, quina seria la resposta del president. En certa manera és normal, perquè el president Pere Aragonès no ens tenia acostumats a aquests cops de puny sobre la taula, va ser un cop de puny sobre la taula també per marcar perfil, però demostren que no coneixien gaire el soci i rival a la vegada, perquè Esquerra Republicana està donant símptomes des de l'inici de curs, des de que justament Jordi Turull llença un ultimàtum amb aquests mateixos 3 punts que està dient ara, que estan, som al mateix lloc, que ja en tenia prou, que no... tenia intenció de llançar-li un salvavides a Jordi Turull i als partidaris dintre de Junts per Catalunya de quedar-se al govern. Per tant, quan fan aquella proposta al Parlament d'una moció de confiança, o aquell repte d'una moció de confiança, calculen malament, i ara crec que, o calculen malament, si si algú dintre de Junts per Catalunya pensa que Esquerra li llançarà un salvavides en aquestes pròximes 72 hores, també està calculant malament, perquè no ha donat cap símptoma a Esquerra de voler llançar-li un salvavides. Per tant, és un guanyatemps, jo crec que carregar-se de raons, que no quedar com el que posa el punt i final, per tant, intentem allargar una mica aquesta agonia, aviam si pel camí Esquerra comet algun error més i se'l veu una mica pitjor que a mi, i jo no em carrego amb aquesta responsabilitat, perquè l'escenari de continuar amb aquest context per Junts bàsicament hauria de passar per acceptar les condicions que li vulgui posar el president i per realment per perdre credibilitat. No crec que estiguin disposats a això, perquè el que està clar és que Pere Aragonès no està disposat a cedir, com a mínim no ho ha demostrat fins ara. Ens sorprendria molt que canviés en les pròximes 72 hores.
Sílvia.
Jo entenc que aquí hi ha un...
Aquest esbufec és perquè...
és perquè els hi comentava als meus companys de fora i ara ho comentaré en micro obert. Amb independència de l'anàlisi política que fem, jo almenys personalment, per mi també hi ha un impacte com emocional de país. És a dir, veure'ns 5 anys després del 17 d'octubre, de fa 5 anys...
De l'1 d'octubre.
De l'1 d'octubre 2017, perdona. De fa 5 anys, on estem ara... si més no, per la gent que creiem que el procés podia, si no anar en sèrio, podia avançar, home, és una mica trist el dia que estem vivint avui. Dit això, jo crec que hi ha una doble partida. Jo crec que aquí hi ha una doble partida, que és una és la que estem, la que hem vist a la roda de premsa que han fet a la Laura i la Laura Borràs i el Jordi Turull, i una altra partida és la que s'està jugant, jo crec, per telèfon o amb trobades. Me'n vaig al final de tot. Si això acaba malament, hi ha eleccions anticipades. Això és evident. Esquerra no aguanta un govern en solitari, amb 33 diputats que té, perquè el PSC no el mantindrà, perquè els socialistes saben perfectament que els següents són ells. Per tant, no li interessa gens ni mica aguantar un govern o donar suport a un govern d'Esquerra. Jo crec que els socialistes buscaran les eleccions anticipades. Estic gairebé segura. Això no interessa a Esquerra, això no interessa a Junts. No interessa com a nivell de partit, però tampoc interessa com a nivell de país. Si encara ens creiem que aquí hi ha una estratègia per avançar cap a la independència de Catalunya. I a més, jo crec que si sobre... És a dir, jo estic d'acord amb el Dani. Per mi, si tiro un darrere a dimarts, per mi potser és una partida d'escacs entre dues persones que jo crec que estan en primera línia però estan a l'ombra. Una persona està a Brussel·les i l'altra està a Catalunya però estan a l'ombra. Per mi aquestes dues persones, que són president Puigdemont i Oriol Junqueras, encara mouen molt les peces i potser, ara m'atreviria a dir que potser s'equivoquen, és una partida d'escacs que ja arriba a un punt que pot ser fins i tot personal. Per mi la decisió de la moció de confiança és una jugada mal calculada perquè no hi ha una jugada posterior, i com que no hi ha una jugada posterior, per mi és una equivocació. Ara ja estem en aquest jardí, han de sortir.
Però una equivocació perquè es va decidir una mica a última hora correcuita, perquè no s'havia pensat, com tu deies, què més hi ha darrere d'aquesta petició?
Jo crec que no van calcular bé. Jo crec que la moció de confiança es treballa aquest cap de setmana passat. I sí que és veritat que Junts ja fa temps, crec, que està una mica al límit amb les decisions d'Esquerra i del govern. No entenem que les condicions que han posat avui siguin de, no sé, fruit de després de 10 hores. Jo sí que les entenc. Perquè per mi és com hi ha un ultimàtum de... Jo crec que aquesta vegada, si això no surt bé, sí que es trenca el govern. Però no es jo crec que ja es trenca també inclús per desesperació. Portem un any i mig de govern i els acords d'investidura de legislatura no s'han complert. Ni un. Després també ens queixem de que el PSOE no compleix la part de l'acord d'investidura que va fer Esquerra amb el PSOE. Però és que aquí tampoc s'està fent res. I eren uns acords bastant bàsics si realment tothom, Junts, la CUP, Esquerra, les entitats, es creuen que anem endavant. Si no anem endavant, doncs ho vaig comentar també l'altre dia en una tertúlia, potser que també fem una roda de premsa, que la facin conjunta dient no, els camins són separats i a partir d'aquí decidim. Però si aquests acords van ser acordats per Esquerra i per Junts, home, s'hauria d'estar fent alguna cosa. en aquest sentit. Jo crec que aquí Junts potser sí que té la legitimitat de demanar i exigir cada vegada més. Que ha anat pel pedregat tot plegat? Sí. Que ha acabat saltant una figura per mi imprescindible dins el govern, com és el conseller i vicepresident Puigneró? També. Però sí, no m'equivoco, aquesta persona ha estat... jo crec que tenia una bona relació amb el president. Jo crec que aquesta persona no ha sigut deslleial al president. Perquè també podríem entrar a dir que el president Aragonès, l'endemà de l'11 de setembre, va reunir-se amb les entitats i no va informar els seus socis de govern. Això també és deslleial, perquè tots tenen una estratègia política per anar endavant. I tampoc ha informat. Bueno, podria continuar, però...
Escolta'm, el Sílvio, encara no l'hem sentit, i després l'Àstrid, que volia respondre també la Sílvia.
Aquí jo crec que el que de vegades s'intenta explicar és que això és una crisi entre Esquerra i Junts. I llavors, de vegades, confonem Esquerra amb el govern, com si Junts no tingués i no gestionés el 50% del govern. El que ha passat avui, per això la reunió ha durat 10 hores, és que hi havia un Junts contra un altre Junts. Un Junts que ha aconseguit una consulta a la militància més ràpid i un Junts que el que vol és marge de negociació per aquest cap de setmana. És Jordi Turull, és Laura Borràs. Llavors, el que hem vist avui és que després d'aquesta aventura de la proposta de la moció de confiança, que bàsicament l'únic que feia era dirigir-se a la cohesió interna de Junts, el que ha passat és que quan el president ha contestat i ha cessat el vicepresident, Junts no ha tingut una resposta. Junts el que ha fet és guanyar temps, intentar veure si aquest cap de setmana el president Aragonès hi ha bé i no sé què, i tres punts que ben bé no queden clar. Jo estic convençut que hi ha una part de Junts que té moltes ganes de pactar amb el president Aragonès continuar el govern, de fet, la majoria del govern, i llavors el que em sobta és que aquest debat intern de Junts el que estigui fent és aturar-ho tot. És a dir, en un país amb un 10% d'inflació, que acabarem l'any amb unes dades socials i econòmiques molt greus, estem parlant d'això avui, i Junts no posa res sobre la taula. La proposta estrella pel debat de política general precisament era qüestionar una mica el president Aragonès, a veure si internament això a les persones que defensaven en aquell moment sortir del govern, doncs els omplia i marcava una mica de perfil polític. En canvi, veiem que la resta de consellers del govern mantenen la seva agenda pública i no passa res, vull dir els de Junts. Per tant, guanyar temps per part de Junts, però el que hem vist avui i el que s'ha vist a la roda de premsa és que hi ha un Junts que ens ha explicat: escolta, molt bé, consultarem més ràpid a la militància sobre la continuïtat del govern, i un altre Junts que el que ens diu és: anem a negociar un altre cop amb Esquerra a veure si ens quedem.
Astrid.
A veure, jo tinc molts dubtes respecte de que aquesta sigui la definitiva, perquè portem molts anys aguantant carros i carretes i tots els membres del govern han passant-se a gripaus de manera constant. Aleshores, jo no tinc tan clar que l'aigua pugui arribar a vessar. I sobretot el que no tinc clar és que el desenllaç sigui una celebració d'eleccions. A veure, aquí no vivim aïllats, vivim en un sistema multinivell en el que els intercanvis són fonamentals. I aquí, a Catalunya, i s'han de negociar pressupostos, Salvador Illa ja ha dit, per activa i per passiva, doncs que estén la mà, però és que també a Madrid s'han de negociar pressupostos i, per tant, els intercanvis són fonamentals. És a dir, jo no veig perillar la possibilitat de que un govern en solitari es pugui allargar amb molta precarietat bastant de temps, sobretot.
Però són 33 diputats, només.
No seria la primera vegada. Convergència va governar molt...
Una legislatura,
Convergència, la primera legislatura va aguantar amb suports diversos, i en aquest cas jo crec que podria, que el PSC estaria disposat perquè necessita d'aquests intercanvis, i després està les eleccions a Barcelona. No és un escenari molt incòmode per Esquerra, crec, des del punt de vista de sostenir la governabilitat. Altra cosa és que Esquerra, i aquí és on jo veig el problema més gros per Esquerra, és que Esquerra sigui capaç de nodrir el govern de tots els càrrecs i de tots els consellers que fan falta. Jo crec que aquesta és una derivada que és molt important, i en aquests moments jo tinc bastants dubtes de la capacitat d'Esquerra per farcir tota l'administració i fer funcionar la màquina en el sentit que voldria fer funcionar la màquina, que és de manera exitosa. De fet, hi ha llocs que encara estan vacants perquè no hi ha personal prou qualificat o no han trobat les persones. Aleshores, aquí jo veig un problema molt gros per Esquerra que potser podria ser un dels elements que frenés aquesta ganes de desfer-se de Junts en el govern.
Tenim encara també connectat l'Adrià Santa Susagna. Adrià, crec que també volies comentar alguna cosa.
Sí, bàsicament que hem pogut anar parlant amb gent de Junts que ens confirmen l'anàlisi que en fèiem de tot plegat amb el Marc Martínez Amat, que és trobar aquest camí del mig. És a dir, després de tot el que s'ha anat dient de les desavinences i els sectors, el sector Borràs, el sector Turull, el que volien sobretot era sortir amb un camí que satisfés les dues bandes i mostrar que Junts van, diguéssim, en bloc sent un sol partit, aquesta unitat. El que ens diuen també és que la voluntat que té Junts per Catalunya és d'arreglar-ho, que ells no volen sortir del govern, sinó que volen continuar, però amb aquestes garanties i aquestes condicions associades al pacte de legislatura que van pactar entre els dos partits. Aragonès preguntava si Junts volia ser govern o oposició, doncs diuen que amb això ells ho contesten, que volen donar aquest marge i que donen fins a diumenge. També el que els interessava molt era donar una imatge diferent de la que va donar ahir el president Pere Aragonès. Ens explicaven que després que ell sortís, diguéssim, amb l'enrabiada i tallant el cap de Jordi Puigneró, a ells no els convenia o no veien sortir fent una cosa semblant, diguéssim, anar a la defensiva i augmentar encara la tensió dins del govern, i que amb aquestes decisions el que volen és posar calma i serenitat, de dir, molt bé, s'han carregat el nostre vicepresident, però tot i això nosaltres tenim el cap fred i analitzant la situació decidim. I també responen, el que ens expliquen és que Aragonès els havia demanat aquesta celeritat de decidir i que aquesta celeritat la tenen amb la consulta, és a dir, que d'alguna manera responen a tot el que demanava Pere Aragonès, que es decidirà la setmana que ve i que llavors veurem que ara la pilota està a la taulada del president.
Sobre això que deies ara del to, Adrià, sí que m'ha cridat l'atenció que Jordi Turull ha recalcat quan explicava doncs, que es donava temps fins aquest diumenge per arribar doncs, a aquest acord amb Pere Aragonès. Ha recalcat, però no és un ultimàtum, eh? És a dir, que és molt diferent també del missatge que es donava fa unes setmanes. És significatiu que hagi recalcat això, doncs, que no seria un ultimàtum, no?
Sí, sí, de fet hem anat veient aquesta conversió, aquesta rebaixada de to respecte a l'ultimàtum, perquè si recordem l'executiva de Pals de finals d'agost, que és quan es presenta l'auditoria interna que s'havia fet sobre el govern, el que marquen molt clarament és negociem fins al debat de política general. I depèn de com vagi, aquí, doncs mira, o decidim una cosa o decidim una altra. L'última dues setmanes, els últims 15 dies, s'havia començat a rebaixar aquest ultimàtum, dient que sí, que el debat de política general era un punt d'inflexió, però que vaja, sense negociem sense terminis, amb la voluntat d'arribar a un acord, i avui sí que és veritat que hi ha tornat la secretària general Jordi Turull, després d'ahir de la destitució de Jordi Puigneró, diu, negociem, no és un termini, però sí que és veritat que d'alguna manera el fet de tenir una consulta ja decidida pel 6 i 7 d'octubre sobre sortir o no del govern ve a ser un termini. Mm-hmm.
Sí, abans comentàvem també, mentre s'estava fent en directe aquesta roda de premsa fora de micròfon, no? Com s'ha plantejat, no?, aquesta doble proposta, perquè d'una banda dius si hi ha una consulta on li preguntes a la militància què s'ha de fer, perquè abans poses aquests tres punts a pactar amb Pere Aragonès, però és evident que el que passi amb Esquerra, aquesta decisió que es prengui, doncs, si s'arriba a un acord o no sobre aquests tres punts, o sobre una part dels punts, com dèiem abans també amb el Marc Martínez Amat, condicionarà o pot condicionar el que els militants acabin decidint en aquesta consulta, no? Vull dir que és com un pas previ que pot ajudar a decantar la balança cap a una banda o cap a una altra, Dani.
És una resposta ambivalent de llibre i fins i tot és amb les formes, és a dir, el fet de treure la presidenta i el secretari general del partit a la vegada que representen dues ànimes diferents i escoltar el to, el matís de les paraules d'un i altre, clarament era una plasmació directa de les dues ànimes. Quan abans parlava de l'error de càlcul i en la línia del que deia el Silvio, l'error de càlcul de Junts no és només, que també preveure la resposta de Pere Aragonès, sinó no haver tingut treballada primer la resposta interna. És a dir, si tu saps que no estàs disposat a renunciar al govern, perquè encara tens un debat intern que no has sabut solucionar, i de fet, diríem que Turoll tirava més per la banda de quedem-nos-hi, per tant, qui porta les regnes... Si no estàs disposat a això, dimarts al Parlament vas de farol. Vas de farol, quan el president Aragonès fa el que fa, t'obliga a ensenyar les cartes, i es demostra que les cartes que tens són les que són. I avui el que hem fet és ensenyar les dues cartes. Tenim això, ens volem quedar, un salvavides, sisplau, senyor Aragonès, l'altra carta és la consulta de la militància que arriba el dia 6-7, que arriba de manera imminent. I jo deia abans, crec que és molt difícil que hi hagi un salvavides en aquest temps. Sobre la continuïtat o no possible del govern, un govern en solitari d'esquerra, si s'acaba donant això... Jo crec que la clau està en els pressupostos. És a dir, si els pressupostos són capaços d'aprovar-los, i aquí s'obrirà una cosa molt divertida, perquè no és només el PSC, que és veritat, pot ser un canvi de cromos amb el govern espanyol a canvi del suport amb els pressupostos a Madrid, el suport d'Esquerra, perquè es necessiten tant uns com altres. Això és una possibilitat, però hi ha una altra, i és que Junts haurà d'explicar molt i molt bé el seu vot contrari a uns pressupostos que han elaborat ells.
Perquè però és que Junts estigui a l'oposició no vol dir que a partir d'aquell moment ho voti tot en contra.
Exacte, però per això ho dic, justament per això ho dic. Que és possible que haurien d'explicar com a mínim per què voten en contra.
Ahir ho comentàvem també a la tertúlia, que seria molt estrany, clar, no?, que uns pressupostos que ha preparat Jaume Giró votin en contra.
Però també, o sigui, en aquest país han passat coses que contradiuen totes les teories, per tant, jo ja no m'atreveixo a fer pronòstics, però si tu te'n vas a l'oposició, surts del govern, és per la teva disconformitat amb el govern, i si estàs disconforme amb el govern, és perquè consideres que les seves polítiques no són les adients, i això s'expressa sobretot en els pressupostos. Però... Aleshores, bueno, aquí una possibilitat, que jo no sé com ho veieu, és que s'esquerdi, és a dir, que hi hagi una esquerda dins de Junts i dins del govern, és a dir, que pugui acabar sortint una part, però no tot.
Turull s'ha esforçat molt, a dir que els consellers de Junts, que per cert ara tenen carnet, Girona tenia carnet i ara sí, a més està a l'executiva, home, ho té difícil. Jo crec que aquesta opció que apuntes és el somni humit d'Esquerra Republicana i del president de la Generalitat, perquè clar, seria la
jugada... I potser d'algun conseller també.
Seria la jugada,
però també us
seria
dic,
la jugada mestra...
Si Junts es trenca i són capaços de reconstruir el que sembla que volen reconstruir, jo d'Esquerra no estaria ja tranquil·la. Jo estaria però, més tranquil·la ara veient aquest Junts.
Recordeu
si
la
Junts
consulta...
es trenca i es construeix com tot indica que va, jo d'Esquerra no
però,
estaria
Sílvia,
tranquil·la.
Però, Sílvia, què va passar? Què va passar el 2015 amb la consulta d'Unió Democràtica? Es va esquerdar Unió i una part d'Unió es va quedar al govern. Vull dir que al final les consultes tenen resultats molt imprevistos i per tant doncs això és un escenari que sobretot per no entrar en aquesta contradicció, si finalment es dona aquest escenari, que jo trobo, insisteixo, jo segueixo pensant que és un escenari que està lluny.
També és veritat que fins ara Junts ha demostrat molt control de la militància, o com a mínim que la militància estava molt al darrere de les decisions de la direcció. Si això continua sent així, i l'opció que defensi la militància, que no sé si la defensaran clarament, perquè no han dit que no farien campanya, o no han volgut dir si farien campanya, però que s'entendrà en el moment que redactin la pregunta, si té un suport ampli, serà difícil que hi hagi aquest trencament en contra del que opina la majoria del teu partit. I sí que hi ha un possible risc
depèn,
en l'opció de...
Depèn, potser hi ha una part que no vol ser la CUP i que vol ser una altra cosa, i aleshores
també
no se sent còmode.
També existeix, està el PDeCAT i no els anirà gaire bé. De tota manera, sí que hi ha un risc per Esquerra Republicana en tot això, més enllà de les dificultats per governar, que és evident, i és el rearmament de Junts al voltant de l'enemic comú. És a dir, que si es fa una lluita descarnada entre els dos socis independentistes, al final es queden sense arguments la línia pragmàtica, per entendre'ns, i hi haurà una cohesió al voltant de la idea de amb Esquerra no hi podem anar enlloc. Per tant, les lluites internes s'acabaran i Junts té una oportunitat per refer-se. Ara bé, refer-se des de l'oposició, si és que aquest acaba sent l'escenari, és molt difícil.
Sí, sí, això, des de l'oposició, i a més, després d'un dia com avui, que precisament en el dia que el president et cessa el vicepresident del govern, la cara visible de la teva presència al govern, potser era una oportunitat perquè Junts mostrés una cohesió, una decisió contundent. Ens quedem al govern, marxem del govern, nomenem un vicepresident o vicepresidenta substitut del vicepresident Puigneró, i això no ha passat. A mi, personalment, crec que deixar vacant la vicepresidència del govern, potser no tant, però la Conselleria de Polítiques Digitals i Territori, a mi em xoca amb tot el que és la cultura política del món de Convergència i del món de Junts, perquè, vull dir, és incomprensible que durant la setmana vinent ja no serà, doncs fins dimarts vinent, que no tinguem govern, no hi haurà el nomenament presumptament d'una persona que el substitueixi. Sí, hi haurà un encàrrec de despatx, sí, hi han solucions, diríem, perquè signin les coses que han de sortir en el dia a dia, però políticament envies un missatge de, escolta, estic aquí parlant amb els meus militants, estic aquí decidint-me jo què vull fer, i mentrestant això del govern és irrellevant. Jo crec que això no representa per res, com deia abans, l'esperit de la major part i, de fet, de tots, jo crec, de tots els consellers de Junts que queden al govern.
Adrià, tu que els has seguit de prop, que els segueixen habitualment, però sobretot aquests últims dies, també, com deia ara el Dani, que s'ha esforçat Jordi Turull per intentar evidenciar, doncs, que no hi ha aquesta esquerda, no sé com veus aquesta possibilitat que comentava ara l'Astrid, avui, és a dir, s'han esforçat, doncs, per intentar donar aquesta imatge d'unitat, una imatge que no sé si els qui el seguiu habitualment us l'acabeu de creure.
Bueno, clar, ells sempre ens estan dient que el Junts per Catalunya és un partit viu i que està unit, però que hi ha diferents visions i que això no ho veuen com una trencadissa d'unitat interna ni de bàndol, sinó que és un partit en què hi ha debat. Jo no crec que d'aquí a diumenge veiem una trencadissa, vull dir, i més després de com han sortit avui, d'aquesta reunió de ben bé 10-11 hores, crec que la posició que han tingut és bastant clara i és bastant àmplia perquè tots els sectors de dins de Junts per Catalunya comprin aquest full de ruta, el fet de negociar, i si no, la consulta, i si s'ha de trencar, es trenca, i si la militància diu que no, no. Aquí el que serà molt important, sobretot, és com vegi la gent de l'executiva els resultats d'aquestes negociacions de dilluns. És a dir, la pregunta que podria imaginar que sigui sortir del govern o no, el que serà més important és el que expliquin dilluns per orientar el vot de la militància. És a dir, si estan d'acord en que volen sortir o no, internament, diguéssim, al pinyol de Junts per Catalunya, i com això ho comuniquin per influir el vot a la militància. Però no crec que surtin més diferències d'avui a diumenge. Crec que d'aquí han sortit bastant units.
Sílvia, feies que sí, amb el cap.
Bueno, que jo feia temps... jo he sigut una persona bastant crítica amb la divisió de famílies dins de Junts per Catalunya, però jo feia temps, i també avui ho volia destacar, que jo feia temps que no veia una unitat d'acció tan creïble com la d'avui. No només me la crec, sinó que puc saber que ha anat així. Part de les 9 hores que han estat dins l'executiva, fixeu-vos que tant el Jordi Turull com la Laura Borràs han fet servir un adjectiu que és: hi ha hagut una discussió, un debat franc i honest. Hi ha hagut una catarsi allà dins, durant 8 hores, us ho podeu imaginar, i totes les persones han pogut dir lliurement el que pensaven. No ha sigut còmode en algun moment, ha sigut intens en molts moments, però d'aquí han sortit amb una decisió i o comunicació unànime. També és veritat que feia temps que no els veia comunicar alguna cosa amb...
Però ho interpretes com una decisió?
Sí, totalment.
Jo ho interpreto totalment com una no decisió, precisament, sí, com que no poden posar-se d'acord, decideixen no decidir.
No, és que estan posats d'acord. Una altra cosa és que hi hagin coses per sota que no s'estiguin dient o no es puguin dir, com el retorn del conseller Puigneró al govern. Això podria formar part del que deia el Marc Martínez, de la lletra petita de lo que s'està negociant o el que es negociarà. La retirada de la moció de confiança, que s'ha parlat poc durant la roda de premsa, potser podria formar part de la lletra petita. I llavors ens han plantejat dues coses molt que la gent no entengui. Això és un acord de legislatura, volem que es compleixi i poc més.
Deies, però, Sílvia, que havies vist una roda de premsa que feia temps que no veies, no sé què anaves a dir, que feia temps que no veies
això, Sílvia?
Un segon, Astrid, no sé si volies acabar la frase que anaves a dir.
He vist un discurs bastant creïble d'unitat d'acció entre les dues famílies. On anirà a parar o quan durarà, ho desconec. Jo crec que sí que veurem aquesta unitat d'acció fins que es prengui la decisió que es prengui, i a partir d'aquí jo no descarto, això que és veritat, la decisió de dins de Junts, perquè és un tema que fa mesos que dura, i això en algun moment és probable que acabi passant. I una altra cosa que també volia referir-me és la formulació de la pregunta. La formulació de la pregunta no és un tema que passi desapercebut. Us en recordeu la formulació de la pregunta del referèndum del novembre del 2014? Mm-hmm. Va haver-hi un debat molt gran, perquè depèn què preguntis, si la subordines, si li poses la coma. És a dir,
sortir o quedar-se, perdó que t'interrompi.
No, però ara, no, jo ara estava pensant.
Com ho formularem?
Per la teva militància, ara està pensant dues opcions, eh? Dues opcions. Per la teva militància no és el mateix dir-li vols sortir del govern, que només falta dir d'aquesta colla de no sé què, vols sortir del govern, o vols que Junts comenci un camí solitari per la recuperació del país? És que és molt diferent com formulis la pregunta.
Dona suport vostè a l'acord que hem arribat amb el president Pere Aragonès?
No, jo crec que no apareixerà en cap moment. Vols que Junts surti del govern?
Jo crec potser que dilluns en parlaran a l'executiva.
Per això dedicaran una executiva també a la formulació de la pregunta, que no és fàcil, eh?
Adrià, no sé si ens podries recordar qui hi havia avui en aquesta reunió, no? Perquè ara, dèiem, ha trigat moltes hores. La Sílvia deia, feia temps que no veia aquesta unitat d'acció. Qui hi havia concretament en aquesta reunió?
Doncs hi havia, per una banda, encapçalada pel secretari general Jordi Turull i la presidenta Laura Borràs. Hi havia tots els consellers de Junts, excepte Josep Maria Argimon i Victòria Alsina, que Victòria Alsina, de fet, era a Ginebra, i després, diguéssim, una trentena de persones, de vegueries i de gent de dins de Junts. Per exemple, hi havia Albert Batet, hi havia els portaveus Josep Rius, la Mònica Sales, hi havia també Aurora Madaula, hi havia diputats com el Joan Canadell, el Salvador Tejero, etc etc. Hi havia... És un grup de gent que representen molt bé totes les ànimes de dins del partit.
T'ho preguntava precisament per això, eh? per deixar en evidència doncs, que hi havia una representació molt àmplia de totes les diferents famílies que hi ha dins de Junts ara mateix.
Exacte, hi havia persones des d'Anna R, que és directament deixeble de Jordi Turull, que és turullista màxima, diguéssim, o fins a Aurora Madaula, que és la mà dreta dins del Parlament de Laura Borràs. És a dir, totes aquestes persones han intervingut una per una, totes han donat les seves explicacions, han estat intervencions, pel que ens deien, molt llargues, que és evident que hi ha hagut molt debat, perquè és evident que hi ha moltes persones que no veuen gaire bé això de marxar del govern, i n'hi ha d'altres doncs, que sí que apostarien d'engegar-ho tot a pastafang després de com estan les relacions amb Esquerra. Sobre el que dèieu de la pregunta, el que ens han dit de moment aquí... és que seria molt clara, que no hi hauria subordinades, que no hi hauria coses rares, sinó que la pregunta sí que seria clara. Insisteixo en la importància de com sigui el missatge dilluns a la militància i com comuniquin la convocatòria d'aquesta consulta, d'aquesta pregunta.
Hi ha d'haver una reunió prèvia, Adrià, per triar aquesta pregunta, o s'anunciarà directament quina
dilluns.
És? Sí, dilluns. Vull dir, hi haurà una reunió prèvia o directament es convocarà la roda de premsa per anunciar quin és el text i quines són les condicions d'aquesta consulta?
No, és a dir, serà la reunió executiva de cada dilluns. Mm-hmm. Els partits es reuneixen doncs, normalment els dilluns per veure com està la situació, fer l'anàlisi política, etc. I serà a la propera executiva, que és la de cada dilluns, diguéssim, en què es prendrà la decisió de, d'una banda, convocar la consulta i de pactar i explicar quina és la pregunta que s'adreça a la militància.
Ens queda molt poca estona, hem de fer encara una pausa abans d'acabar aquesta tertúlia, anem a publicitat i de seguida tornem.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Falten 4 minuts per les 10 de la nit. Haurem d'anar acabant també aquest debat, però us volia preguntar abans d'acabar. Tot això es produeix, com dèiem, en el context d'aquest cinquè aniversari de l'1 d'octubre, no? I també pot ajudar a veure una mica les diferències entre on estava Catalunya ara fa 5 anys i on està ara, no, Sílvia?
Sí, a veure, el que passa és que el que va passar fa 5 anys és una fita històrica, és una demostració de força col·lectiva, és una cosa que cal celebrar, però que també ha posat de manifest a l'absència de continuïtat estratègica, diríem, o de lideratge estratègic per part de l'independentisme. Per tant, una cosa a commemorar-la, celebrar aquesta efemèride és important, que jo crec que és un exercici de mobilització ciutadana sense cap tipus de comparació a l'Europa del nostre voltant, però al mateix temps ha posat de manifest que no hi havia un després, que no vol dir duis ni estructures d'estat, vol dir si hi ha repressió i això no surt endavant, quina és l'alternativa. I això no estava a l'agenda, i és normal, i és totalment comprensible, perquè la repressió mai està a l'agenda i no pots preveure què passarà. I llavors, bueno, doncs aquests 5 anys hem tingut un govern de Torra amb Esquerra, ara aquest govern amb aquestes dificultats, no?, després del debat de política general. Jo crec que l'escenari més probable, sincerament, és que continuï el govern actual i que, bueno, això serà, no?, un sotrac més al camí, i que celebrarem el 6è aniversari del 1 d'octubre igual, amb un govern entre Esquerra i Junts.
Astrid.
Jo em faig una interpretació molt diferent. Vull dir, per uns se celebra la mobilització, per altres és un gran fracàs col·lectiu, perquè va ser portar bona part de la ciutadania a un carreró sense sortida, a unes expectatives que se sabien perfectament, perquè jo, vaja, em disculpareu, però jo no em crec en l'argument aquest de que no se sabia quina seria la reacció a l'Estat. Qualsevol d'aquests que hagi anat a una classe de primer de ciència política sap perfectament com funciona.
Jo hi he anat.
Doncs sap perfectament, perfectament com funciona un Estat, i que l'Estat, la defensa de la seva integritat territorial, ho farà amb totes les armes que tingui, i per tant, que no ho sabien. Això és d'una ingenuïtat, i sobretot jo diria que aquestes alçades ja es pot dir és una mentida. Han mentit molt. El problema és que molts d'ells volen seguir mentint, i això, quan implica tanta gent, sobretot implica tanta emotivitat, és molt perillós. I crec que aquests 5 anys han de servir per fer balanç i dir, escolti, no tornem a portar el país, o no tornen a portar el país a una situació com aquesta.
Sílvia.
5 anys després tenim els presos polítics fora indultats, vivint una situació que jo crec que no la volen cap d'ells ni imaginar. Jo crec que tots ells estan emocionalment descol·locats. Tenim persones exiliades que no poden tornar al seu país. Jo espero que, si el camí continua endavant amb un altre ritme, almenys l'autocrítica que han fet en privat, que l'haurien de fer més pública, però que la fan sobretot en privat, serveixi per no repetir errors i tornar a donar esperança a un país que es mereix la independència.
Dani.
Ni el millor guionista ho posaria aquí, perquè a més no és només el fet i la commemoració, també és que l'1 d'octubre representa bàsicament el que li està passant a l'independentisme ara, perquè és... Què vol dir el mandat de l'1 d'octubre, el que realment està separant els independentistes ara? Els que es creuen que té un mandat, que baixa un mandat d'aquí, i els que pensen que d'aquí no en baixa un mandat, sinó que és una fita en la mobilització, i prou. I és aquesta la gran diferència, per tant, que estigui passant ara, ja el millor guionista.
Ara de seguida us acomiado, però ja sabeu que a aquesta hora actualitzem la informació. Però abans crec que l'Adrià encara està connectat. Adrià?
Hola, sí, aquí
no,
continuem.
Ja et deixem marxar, no pateixis, perquè no sé si has fet el càlcul d'hora. Em sembla que ara ja fa 12 hores, de fet, que deus estar per aquí voltant. No, ja per acabar, Adrià, només et volia comentar la nota una mica anecdòtica d'aquesta tarda, que ha estat aquest vídeo que hem vist que heu penjat alguns periodistes d'aquests mariachis que han anat a la porta, a la seu de Junts. Què ha passat?
Sí, doncs estàvem tranquil·lament fent aquesta guàrdia, ja portàvem unes quantes hores, crec que era cap a quart a 6 de la tarda, quan de sobte, per una de les cantonades d'aquest passatge Bofill, que és on hi ha la seu de Junts per Catalunya, hem vist tres mariachis que s'acostaven, i de sobte hi ha hagut gent de Junts per Catalunya que, tenint els precedents dels mariachis que van enviar a la seu de Ciutadans, o les pizzas que van enviar al carrer Ferraz a un comitè federal del PSOE, d'aquests eterns també, doncs ja s'ho han ensumat, han anat cap allà preguntant que on anaven, si anaven davant de la seu de Junts. Els han dit que sí i no els han deixat, diguéssim, arribar davant de la porta. Què hem fet? Hem anat a parlar amb els mariachis i ens han dit que algú els havia trucat, que li hem preguntat qui, i diu, és secreto d'estado, ens ha dit. No ens ha volgut dir qui, però sí que els havien contractat i els havien pagat per venir davant de la seva de Junts a cantar la cucaratxa.
Déu-n'hi-do. Doncs aquesta ha estat la...
Però, bueno, que nosaltres dèiem, bueno, ja que els contractes del cucaratxa, tal com està la situació política, que cantin el canta i no llores, no? Que potser estaria més relacionat.
Vaja, que intentàveu també trobar-li aquest doble sentit a la cançó que havia encarregat no sabem qui. No sé si se sabrà o no aquests propers dies, doncs, qui ha fet aquest encàrrec de demanar aquests mariachis a la porta de la seu de Junts. En fi, gràcies, Adrià, que vagi bé i descansa, eh?
I tant, perquè demà torna el debat de política general.
Exacte, molts ànims. Vinga, una abraçada. Igualment, fins demà, merci. Que vagi bé. Que vagi
adéu.
I en fi, també Sílvia, Dani Sánchez Ugart, Astrid Barrio i Sílvia Falcón, gràcies a tots quatre per acompanyar-nos. Sembla que ve un mes d'octubre que estarem distrets, també en aquestes tertúlies.
Sembla que sí.
El cap de setmana.
Sí.
Comencem el cap de setmana i després ja avancem.
En fi, que vagi molt bé. Gràcies a tots quatre. I no marxeu perquè de seguida tornem entrevistant avui a l'escriptora i guionista Marta Grau. Fins ara.